Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Ignasi Abad. 25 dotacions dels bombers treballen en l'extinció d'un incendi que s'ha declarat aquesta nit en una cooperativa agrària de Lleida. Les flames cremen milers de caixes de fusta i palets. Els bombers han desallotjat les cases més properes a les instal·lacions al barri de Ciutat Jardí, que perquè preocupa que pugui explotar un dipòsit de Muniet. Lleida, Pere Joan Álvarez.
Hola, bona nit. L'incendi s'ha declarat minuts abans de les 10 de la nit. Encara està viu, cremen, veiem flames, els veïns continuen desallotjats. Hem pogut parlar amb un d'ells que ha fet l'avís als bombers quan ha vist que sortien flames de la cooperativa fruitera Arco Fruit.
He sigut jo el que ha trucat a la policia perquè vinguessin a... que he vist les primeres flamarades de dintre de, des de dintre de la cooperativa. S'han tret a tots a casa perquè hi ha un possible depòsit d'amoníac que podria explotar.
Això és el que han fet els equips d'emergència. Els policials han desallotjat diversos veïns, diria que són desenes de veïns els que estan en aquests moments als carrers esperant que els bombers puguin controlar l'incendi i sobretot aquest dipòsit d'amoníac, que és el que ha fet evacuar els veïns que viuen en aquestes cases unifamiliars al voltant de la cooperativa. Per Joan Álvarez, Catalunya Ràdio Lleida.
Més notícies, Joan Vilaplana.
El Papa Lleó XIV arriba aquest dimarts a Catalunya en un viatge oficial que servirà per beneir la Torre de Jesús de la Sagrada Família dimecres. Abans, però, el pontífex farà una vetlla a l'Estadi Olímpic de Montjuïc davant de 40.000 feligresos. És la tercera visita d'un papa de Roma a Catalunya després de les de Joan Pau II i Benet XVI. En el seu discurs davant del Congrés dels Diputats a Madrid aquest dilluns, el cap de l'Església Catòlica ha fet una crida a frenar la crispació política.
Es urgente construir una cultura de la reciprocidad. La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario.
Més de 45.000 estudiants començaran aquest dimarts una selectivitat marcada per la vaga de docents i també la visita del papa. Tot i la vaga de docents, el govern assegura que no hi ha hagut de reforçar el personal dels tribunals dels exàmens. La d'aquest dimarts és la 22a aturada del sector educatiu des que van començar les protestes i la 6a a tots els centres de Catalunya. Els sindicats s'han compromès a no fer cap protesta abans de les 9 del matí per no afectar justament els estudiants de la selectivitat.
L'Hospital de Can Ruti de Badalona prova la seguretat d'una cirurgia pionera a Europa i Amèrica que podria frenar l'Alzheimer en estadis inicials. L'assaig clínic amb 10 pacients consisteix a fer una intervenció que ajuda a drenar els ganglis limfàtics, on s'acumulen residus d'una proteïna que danya les neurones. Carmen Higueras, cap del Servei de Cirurgia Plàstica de l'Hospital Germans Trias, en declaracions al Catalunya Nit.
Són dues incisions, una a cada costat del coll, petitetes, d'uns 3 o 4 centímetres, i llavors des d'aquí podem accedir als ganglis cervicals i a les petites venes. És una intervenció que pel pacient és poc invasiva, dura unes 3 hores i el pacient està ingressat 24 hores i el dia següent pot marxar cap a casa.
El candidat progressista a les eleccions presidencials del Perú, Roberto Sánchez, supera de moment la candidata conservadora Keiki Fujimori en el recompte dels resultats de la segona volta dels comicis de diumenge. Amb un gairebé 95% dels vots escrutats, els separen apenas 30.000 paperetes. A diferència de les primeres hores d'escrutini, quan era Fujimori qui liderava la cursa, Sánchez se situa ara al capdavant amb poc més del 50% dels vots. Un estudi referma el bon estat de salut dels cineclubs amb xifres molt destacades, més sessions que mai, gairebé un 30% de les quals en català i prop de 150.000 espectadors. Segons l'informe de la Federació Catalana de Cineclubs, el 2025 aquests espais culturals van programar més de 2.300 sessions a tot el Principat, una xifra que representa un màxim històric.
Pel que fa a la xifra d'espectadors, el total és gairebé idèntic que l'any anterior i els gairebé 150.000 espectadors confirmen una tendència ascendent. I si el 2024 un 17% dels films programats pels cineclubs eren catalans, el 2025 el percentatge va pujar fins al 23%. La pel·lícula que més es va projectar l'any passat en cineclubs federats va ser Los Destellos, de Pilar Palomero, seguida del 47 de Marcel Barrena, Salve Maria de Marcoll i Sorda d'Eva Libertat.
I als esports, el Barça de bàsquet arrencarà aquest dimarts les semifinals de la Lliga ACB enfront del Tenerife. El base del Barça, Nicola Provítola, ha deixat entreveure que marxarà a final de temporada.
A causa d'aquest partit de bàsquet, el decisiu cinquè enfrontament Barça-Igualada de semifinals de l'hoquei Lliga d'hoquei patins s'haurà de jugar a Blanes.
El seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, està convençut que el blaugrana Lamine Yamal estarà a punt pel debut al Mundial de dilluns vinent contra la selecció de Cap Verd, però veu complicat que jugui de titular. Aquesta matinada hi ha un partit amistós de preparació mundialista entre Espanya i Perú a Mèxic a partir de les 4 de la matinada.
I la pròxima Lliga de Primera començarà el cap de setmana del 15 i 16 d'agost. Ho ha decidit un jutge que d'aquesta manera dona la raó a la Lliga de Futbol Professional en contra de l'Associació de Futbolistes que volia començar una setmana més tard.
Fins aquí les notícies.
Hi ha coses que passen dins nostre que pesen.
L'ansietat és com si anessis una guerra cada dia. El teu organisme està en mode supervivència. El que li interessa és sobreviure.
Moments que semblen sense sortida.
La droga estrella era l'heroïna i jo sabia que acabava fatal. I jo vaig anar a buscar el que em portés a la mort. No sé si ho he fet d'una manera conscient.
Dolors que costen d'explicar.
És un dolor emocional tan, tan fort que no el pots suportar.
Però quan algú ho explica, comença un canvi.
Vaig tenir unes èpoques dolentes, unes baixes per ansietat, i ara, doncs, mica en mica, em vaig obrint.
Històries reals per donar veu als trastorns mentals. Gent normal, el podcast d'Adam Martín, guardonat amb un Ondas. Nous episodis a l'app i web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
No em puc estar d'escoltar les converses que la gent té pel carrer o al transport públic, perquè com que sovint criden, com si estessin sols al món, acabo sabent quin és el problema que tenen, el disgust a la feina, l'amiga que ha deixat de ser-ho, o altres coses pitjor o més pujades de to que ara no repetiré. Avui caminava pel carrer intentant buscar les ombres dels tendals dels bars. Una noia venia per darrere meu, però ja abans d'arribar a la meva altura estava fent la crònica barcelonina en anglès a, he suposat, una parella seva o bé un amic molt amic que, he deduït, viu lluny d'aquí. Li deia que avui ha fet tanta calor a Barcelona que és difícil viure amb aquestes temperatures i més enllà que sempre va caminant a tot arreu ella. L'advertia que no vingués, com a mínim fins passat l'estiu, perquè això no es podia suportar, li deia. He estat a punt d'intervenir i dir-li, mira, que no vol que vinguis a veure-la, però no t'ho vol dir, perquè la noia ha exagerat una bona estona i he pensat, quan comenci a fer aquella xafogó que no et deixa dormir durant nits seguides, quan els mosquits t'ataquen en qualsevol bar si vas a prendre alguna cosa al punt del capvespre, què farà aquesta noia que diu que va caminant a tot arreu? Un cop ha penjat el telèfon, que era una videotrucada, m'ha passat pel costat a ritme més ràpid que el meu i s'ha aturat a la primera parada de bus que ha trobat. L'he vist pujar-hi i seure al lloc destinat a la gent que més ho necessita, ella no ho necessitava, repapada contra la finestra i alleugerida. I he pensat, ho veus? Tot era una mentida per treure's l'autor de la trucada de sobre. Ni feia tanta calor insuportable, ni va caminant a tot arreu. Mira, doncs, potser demà i demà passat, amb la visita del Papa, sí que li tocarà caminar, perquè ja ens avisen que la mobilitat pot ser complicadíssima. I el vostre dilluns, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Judit Perpinyà, Domènec Sobirà i Albert Duran. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
Bona nit, són les 12:10. Arrenquem aquí una altra edició, una més, de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, amb el telèfon obert, com sempre, el 93-201-7474, i avui encara amb la vista posada a Lleida, amb aquest foc d'aquesta cooperativa agrària que en les flames han cremat milers de caixes de fusta i de palets, que hi ha una part de confinament d'una part dels veïns perquè preocupa que hi ha un dipòsit d'amoníac a la zona. Bé, d'aquí una estona tenim encara el nostre company Vera Joan Álvarez allà i d'aquí una estona intentarem connectar per mirar com està la situació. Sabem que anava a menys, però com que encara hi ha gent confinada i com que encara hi ha flames i es veu, per cert, perquè hem vist imatges que es veu de molts llocs de Lleida, la Fumera i fins ara les flames, suposo que ara ja van a menys, doncs si algú vol intervenir perquè viu a prop i ens vol donar algun detall més, també sereu benvinguts al 93-201-7474 i després intentarem saber com està exactament aquesta situació abans que arribi el pròxim butlletí de notícies. Ara donem la benvinguda a la primera trucada de la nit, al 93-201-7474, que és en Josep des de Tàrrega. Bona nit.
Hola, Marta.
Com estàs, Josep? Ja vas sentir que hi va haver un oient que va quedar absolutament corprès amb la teva història de... amb la que vas explicar l'últim dia del... ja ho diràs tu, eh? Però hi va haver un oient que deia això, jo també vaig quedar absolutament enganxada i diu, home, jo li hagués fet més preguntes, em va dir l'oient. Dic, doncs mira, suposo que ho va sentir, no, Josep?
Sí.
I què més ens pots afegir, va?
Ahir vaig sentir un senyor per aquí que va preguntar si em podia ser veritat els miracles.
Sí, el Josep Lluís, exacte. Sí, exacte, sí.
Pues, jo, per mi, va ser un miracle.
Sí, tu portaves la creu, la part superior, sí. I els ulls d'aquell Jesucrist es van obrir.
Sí.
I després es van tornar a tancar.
Era ma professor, ma barbastre, perquè allà vaig fer el servei militar.
Sí, sí. I això va passar a Barbastro mateix, eh?
Sí, sí, el divendres sant, a la nit.
I allò va canviar en alguna cosa la teva vida?
Allò va canviar tota la meva vida.
Per què?
Fa 51 anys, Marta. I me va canviar tot, però tot. Perquè, no ho sé, més sinto, més a gust en tot. Va ajudar a la gent. Perquè l'altre dia, però se'n pare, vaig sentir algo que em va dir, va agradar molt. Que hi ha molta gent que s'agenolla davant de Jesucrist. I en canvi, m'escup a tots els germans.
Està bé, aquesta frase, sí.
I quantes més. I para, perquè no tindré temps, però te replicaré una que me va canviar tot. No crec que tingui temps.
Com vulguis. Si ho fas curtet, sí. Si no, ho deixem per un altre dia, el que vulguis, Josep.
Bueno, pues, jo fa uns 10 anys que estic sol. Per desgràcia. Bueno, i estava espant. I tenia un gust. Estava malament, un gust guapíssim. Van tocar el timbre pel mig de l'hivern. I me'n vaig anar cap baix. Hi havia un home, un padrí, molt gran, i feia un fred terrible. I em va dir si tenia alguna de pa o alguna cosa per menjar. I el pa vaig fer pujar. Primer, que es dutxés, que es
Espera, que se'ns ha tallat una mica. El vas fer pujar i que es dutxés i li vas donar roba teva, és això?
Això.
D'acord, continua.
I va sopar, va jo. I diu, ara com marxo? Diu, no, que deus tota la nit, que fa molt fred. Aix, aquell home se'n va anar a dormir. Robos. Va quedar al seu costat tota la nit. Aquell home me va estranyar. I l'endemà al matí, quan se va aixecar, va esmorzar i va marxar per roba neta. I quan va marxar, me va tocar el cap i va donar la benedicció. Però mai l'home gos hauria quedat amb una altra persona.
A dormir tota la nit, no?
I jo em va estranyar molt.
I no saps qui era ni mai més l'has tornat a veure, entenc.
No, no, jo li he dit, si algun dia passes, aquí tens una casa, no l'he vist mai més.
Déu-n'hi-do. Cada vegada que ens truques, Josep, ens crees una expectativa nova. O sigui, que Déu-n'hi-do. Bueno, va, per avui ja en tenim prou d'expectatives, que Déu-n'hi-do. Gràcies per compartir-ho. Una abraçada, Josep.
Bona nit.
Adéu-siau, bona nit.
Adéu-adéu.
Carai, quines històries ens expliquen els oients en aquest programa. La Constança ens truca des de Terrassa. Bona nit.
Hola, bona nit a tothom. No, jo preguntava que avui han fet una... Espera, que baixo una mica més.
Baixes una mica la ràdio, sí.
Han fet una operació per aturar l'Alzheimer, no?
Sí, sí.
I a veure si tindran èxit. I però preguntava... Només es perd la memòria amb l'Alzheimer o hi ha alguna altra malaltia que també puguis perdre la memòria?
Molt bé. Aquesta és la pregunta que fas, eh?
Sí, perquè tinc una cunyada que l'ha perdut, que fa uns ullets molt alegres i d'allò, però l'ha perdut molt, molt. Però és que no... Quan estàvem en un enterro no vaig preguntar si era Alzheimer.
I vol saber si hi ha alguna altra malaltia que també...
Perquè ella caminava i estava bé. I feia uns ullets molt alegres, però, esclar, ha perdut totalment la memòria. Uh-huh. Jo pregunto, només es perd amb l'Alzheimer o hi ha una altra...
Alguna altra malaltia, d'acord.
Una altra malaltia.
Perfecte, doncs així contestarem.
Bueno, gràcies, bona nit a tothom.
Bona nit. Queixes des de Llers, bona nit.
De Llers, bona nit, senyora Marta Romagosa.
Bona nit.
Jo no, vostè no l'havia trucat mai. Jo havia trucat moltes vegades amb el senyor Xavier Solà.
Sí, senyor, doncs encantada de saludar-te.
Molt bé, jo la dic perquè és la primera vegada. Ara, escoltar-la, sí, perquè com va plegar el Xavier Solà, sempre he anat escoltant.
Molt bé.
Avui perquè, mira, avui m'ha picat que he sentit això de la pràctica de Lleida.
Sí, la cooperativa, sí.
Sí, i primera observació. Ha sortit, hi havia el periodista i li demana, i era un agent, ha dit que era agent. Bueno, això era això era un municipal.
Un policia, un guàrdia municipal, sí, sí.
Li ha demanat, diu, quin nom? Vale, no l'ha de donar, ja estic d'acord. Ha donat un número. Però parlant en castellà tot el rato.
Això el policia?
Sí.
Sí.
El policia municipal, que aquí a l'Empordà, diguem, urbanos.
Sí, sí.
Bueno, jo estic d'acord que sigui català o castellà, m'és igual. Però en privat pot parlar el que vulgui. Però en públic ens ha de respectar els contribuents que hem d'anar a passar a liquidació de comptes ja aquest mes. No entenc. Com, però per què li permeten?
De parlar en castellà, vol dir?
Sí. És que a mi em sap greu. A vegades em trobo... Està en algun bar d'un restaurant. Veus dos o tres Mossos, o quatre. Entre ells, és raro que et parlin en català.
Ja.
Hòstia, que vull dir... No sé, cansa.
Però és així, això passa.
Llavors, bueno, però és així perquè ho permetem.
Sí, però que nosaltres no podem dir-los, escolti'm, Guàrdia Urbana o mosso, parli'm en català.
Veiem, nosaltres podem anar, però que s'han de fer unes lleis, unes coses.
Sí.
Bueno, tot això ja llavors... No, ja te'l segueixo. En el 4 sí, tenia. Això, la Generalitat de Catalunya són un venuts. I només buiden que no els falti la cadira.
Ja.
Però tots, començant des de l'esquerra, la dreta i tots. Això me n'he donat compte que són una colla de venuts.
Tothom, eh?
Totalment. Mm. Bueno, deixem-ho això, ja no em vull pas empipar amb això.
No, i tant que no. No.
Llavors, això de la pràctica, diu palets i caixes de fusta. Però en cap moment han explicat quina classe de fruita hi ha dintre.
No.
No ho han dit.
Perquè segons quina
fruita fos, nosaltres aquí a l'Empordà, jo tinc un company, i ja n'hi ha de cooperatives d'aquestes, fa ja molt d'anys que ho han canviat tot per plàstic.
Yeah.
Llavors, això, el que em sembla, podria ser un palet de fusta i caixa de fruita, que no sigui el que varen abandonar fa 3 o 4 anys i ho tenen allà arraconat amb una vora.
Això no li sé dir. Ara, quan connectem amb el nostre company, intentarem saber si ha pogut investigar
quina
això.
Quina classe de palets de fusta? El palets no sé si els fan servir, però les caixes de fruita aquí, bueno, depèn també de la fruita.
Clar, sí.
També hauríem de mirar quina fruita, que tampoc van explicar quina fruita és.
No ho sabem. Arcofrut de Lleida, a tocar de la pràctica, sí. Intentarem mirar-ho, a veure si ho sabem, i si no intentar investigar-ho a través del periodista que tenim allà.
Poder donaran més informació.
Sí, potser
llavors,
sí.
Llavors, aquesta és la més grossa. Una d'allò d'amoniac.
Un dipòsit, sí.
Sí.
D'amoníac, sí.
Llavors, la meva pregunta és, l'amoníac amb la fruita per què serveix? Per netejar?
No sé, jo no
quan he sentit això m'ha quedat molt l'atenció. Dic,
clar.
Hosti, veiem, amoníac. Amoníac més aviat no és una cosa fàcil d'allò.
Ja. No sé, moltes preguntes que algú altre haurà de contestar. Sí, tota
sí,
la raó.
Però
sí.
Aquesta d'amoníac també, déu-n'hi-do.
Ja.
Perquè, esclar, si netegen la fruita amb amoníac, llavors hi han de fotre cloro i coses per treure l'amoníac.
Clar, no...
Perquè l'amoníac, vull dir, no soc químic, però, collons, l'amoníac és fort.
I tant, sí, i tant que és fort, sí. Doncs a veure si ens en sortim de tot això.
Que pot explotar, i estic d'acord. Això no ho discutiré. Però jo quan em diu un amoníac, dic, hosti, però per fruita amoníac no sé.
O potser ho tenen per netejar, no ho sé.
No sé.
Hem de encara aclarir moltes coses.
Bueno, no molesto més avui, ja n'hi ha prou.
No, això no és molestar, això és participar, que és molt diferent. Moltes gràcies per trucar.
I a partir d'ara ja un altre dia tornem a trucar.
Doncs vinga, l'espero. Molt bé, que vagi bé,
gràcies.
Bona nit.
Adéu-siau. Adéu, bona nit.
La Claudina, des de la Granada del Penedès, bona nit.
Hola, bona nit. Mira, que hi deia del Gaudí, del Pargüell i això, doncs jo fa anys vaig anar allà al Pargüell.
Sí.
I sempre està ple de turistes japonesos, i aquell dia hi havia la jefa, que la jefa era l'emperatriu del Japó. Allà 4 o 5 metres la vaig tindre mirant-me-la fixament, i ella també em va tornar la mirada, que encara me'n recordo. Allà amb l'escala aquella que hi ha a la salamandra...
Sí.
Doncs allà mateix, a 4 metres, la vaig tindre una... Jo sóc estrangera, en parella... Però allà no se'ls pot mirar fixament. Era aquella dona que hi havia abans, que era tan alta i prima i elegant.
Sí.
Doncs allà aquella mirada encara me'n recordo, i els anys que han passat.
Això, Claudina, ens havia explicat ahir, però ja serveix avui. Això quants anys
sí,
fa? Quants
perquè
anys
era,
fa?
Llavors estaven de visita, que ara vindrà el papa, doncs hi havia els emperadors del Japó.
Ah.
Jo vaig anar aquells dies, mira, casualitat, sense saber
on
no vaig trobar
allà. I no van tancar tot el Pargüell perquè hi anés l'emperador?
No, em sembla que era ella sola, que amb ell no ho vaig veure. Com que la gent no ho sabia o això, no hi havia gaire vigilància.
I li va aguantar la mirada,
eh? I a 4 o 5 metres, i escolta, em va mirar fixament i encara me'n recordo, tu.
Perquè no es pot mirar, no, a les emperadrius? No es pot.
Sí, bueno, una falta d'educació, això, però ja. No sé, no ho vaig poder evitar i em va mirar fixament, i això no, però la mar de vera, de curiositat, totes
clar,
dues, em
clar,
sembla.
Clar. Doncs moltes gràcies, Claudina, em fa gràcia aquesta trucada. Està bé, l'anècdota, no sabia que l'emperadriu del Japó havia anat al Pargüell, mira, doncs està bé
saber-ho. Estaven de visita a Barcelona i li van portar amb ell, quan no havia gaire vigilància ni això... Tampoc no em vaig voler costar més per si cas no em sortís
si
un
cas.
Mosso d'Esquadra i em fotés un cop. No,
clar. Molt bé. Gràcies, Claudina, per compartir-ho. Una abraçada.
Vale.
Bona
adéu.
Nit. Adéu. El doctor Duart, des de Sabadell, bona nit.
Hola, bona nit, Marta, i tots els companys. Ha tocat una senyora sobre l'Alzheimer.
Sí.
I si hi havia altres motius, altres causes de pèrdua de memòria.
De memòria, sí.
Doncs sí, bueno, ho puntualitzaré, només ho diré. Sí, pot haver-hi altres causes, per exemple, inclús factors de factor reversible, vol dir que apareixen i... segons quina etiologia, tornen a desaparèixer, no?
Uh-huh.
Per exemple, l'estrès, la falta de son, dèficits i problemes nutricionals, és a dir, dietes incorrectes, o causes més complexes, no? Per exemple, és molt important l'estil de vida i factors psicològics, eh? És a dir, gent doncs, que hagi passat un estrès crònic, una ansietat, uh-huh. una depressió important sense un tractament correcte. Hi ha causes físiques, i sí. mèdiques, de nutrició, torno a dir, hormonals, per exemple, problemes amb el metabolisme i tal, vascular, per exemple, els accidents cerebrovasculars o ictus,
sí.
Disminueixen el flux sanguini, a zones clau del cervell, no? I aleshores poden provocar una pèrdua de memòria immediata o remota.
Uh-huh.
Llavors hi ha factors externs, per exemple, el més potser habitual és un traumatisme important, un cop fort, un traumatisme craneal que pot ser reversible, pot ser reversible o no. Esclar, abús d'alcohol o consum prolongat de certs medicaments, altre tipus de drogues, etc., ja de forma crònica, doncs poden avançar i presentar com a símptoma principal o dels principals una pèrdua de memòria. És a dir que aleshores, doncs, esclar, quan s'hi apareixen aquests símptomes i tal, doncs es té que anar al neuròleg i averiguar mitjançant doncs, proves que es fan.
Tens el nom i cognom, no?, del que tens. Sí,
exactament, sí. Uh-huh. Sí, perquè hi ha molts tipus, exactament, un tipus d'Alzheimer o demència senil que no és que sigui el mateix, però són cosins germans, per entendre'ns, en quant als símptomes. Eh?
Uh-huh.
I aleshores, doncs, que no... I, esclar, també hi ha el factor edat, no és el mateix als 40 que als 80.
No,
però
esclar.
Vol dir que és molt variable, però tampoc no ens tornem ara neuròtics per
l'Alzheimer. No, molt bé.
Ni molt menys.
Ni molt menys.
El que sí que una cosa és tornar-se neuròtics i obsessius i tal, preocupar-se
no cal,
amb aquest
no
tema,
cal.
I una altra cosa és dir, deixar-ho estar.
Sí, sí.
És l'edat, no, tampoc, ni una cosa ni l'altra.
Clar, ben fet. Molt bé, doctor, moltíssimes gràcies, com sempre.
Cada dia ho feu més bé.
Ai, gràcies, doctor. Una abraçada, Eduard.
Adéu-siau,
bona nit. L'Anna, des de Mirassol, bona nit.
Bona nit, Marta. I a tots els amics. Et volia comentar una cosa que hi va comentar aquesta senyora, que s'havia casat a la Sagrada Família.
Sí.
Doncs jo t'haig de dir que jo tinc una neboda que també s'hi va casar.
Ah.
I que simplement vaig anar jo a aquest casament, era allà a la cripta, llavors ho feien a la cripta, hi havia aquella cripta tan petiteta, però molt profunda.
Sí. I d'això fa molts anys? Sí, no?
Va, suposo.
Quan?
Es va casar el 92.
El 92, i sí, doncs sí, ja fa uns anys.
Sí, sí, sí. I generar-hi tot, i precisament encara una altra cosa. Ens va donar una sorpresa, perquè va dir, us donaré una sorpresa. I va ser una de les primeres núvies que es va casar de blanc, tot curta.
Ah, mira, veus?
Un vestit curt, quasi, bueno, ensenyant el tronoll, curteta.
Sí, 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 sí. No anava de llarg, no anava de llarg, no?
No, molt bé.
Doncs veus, ahir només va trucar una oient per dir que s'havia casat ella, doncs ara tenim una altra, en aquest cas la neboda de l'Anna.
Sí, però està ben segura, perquè jo hi vaig anar-hi i molt bé, aquest era molt mona, també, molt maca.
Sí, sé que era bonica, sí, i tant.
Sí, sí.
Molt bé, Anna, doncs gràcies per compartir-ho.
Molt bé, doncs, tant de gust de saludar-te, Marta.
Igualment.
I fins un altre.
I fins un altre dia. Bona nit, gràcies. Adéu-siau. Ens heu deixat, a més, adéu, Anna, a més de les trucades al 932017474, ens heu deixat missatges al WhatsApp del programa, el 667-220-148. Avui hi hem trobat una reflexió de l'Albert des de Vilassar sobre els diagnòstics d'altes capacitats i altres trastorns.
Una petita reflexió arrel de tot el sarau que estem vivint amb la vaga de mestres, professors i tot el demés. hi ha una mancança clara i real de el que són els mitjans, sobretot per la, els nens, els nois que tenen deficiències o que tenen altres capacitats, o com es diu avui en dia. Ja tinc una edat i em costa això. A mi el que em sorprèn és que, per una banda, estic veient que hi ha molta gent, o molts estudiants, nens i nenes, diagnosticats amb TDAH, dèficit d'atencions i històries d'aquestes, o malalties d'aquestes, diguem-ne, i em sorprèn perquè jo a la meva època no recordo que hi hagués tanta gent amb aquestes diagnòstics. Aleshores, la qüestió que se'm planteja, que valdria la pena que algú que entengués del tema ens ho digués a nivell mèdic, no sé si és que s'està sobrediagnosticant molt a nens que són inquiets i que ja per ser ja se'ls posa una etiqueta, o és que realment hi ha un problema, diguem, genètic o d'un altre tipus, de que està pujant una generació amb una sèrie de mancances que no sé si és perquè la maternitat ara s'ha retrasat molt, no ho sé. Però em sobta, jo recordo amb tota la meva història d'estudiant, des que era petit, recordo companys de classe que tenien, doncs, bueno, segurament ara estarien diagnosticats d'una altra manera, i que hi ha dos en tota l'escola, o tres a lo millor, però és que ara veus a cada classe que cada mestre té tres o quatre o cinc. Aleshores, evidentment, sí que necessiten recursos, però la meva pregunta va més enllà, no només els recursos, sinó què està passant a nivell social i a nivell de famílies.
Molt bé, és una molt bona reflexió, Albert. No sé si tindrem temps abans d'acabar la temporada de poder abordar-ho, però si no m'ho apunto per poder tractar-ho, si no és ara, que queden poques setmanes per acabar, de cara a l'inici del curs, que estaria bé doncs, d'esbrinar alguna cosa més i de parlar amb algun expert. Vull dir que està molt bé. Gràcies per la reflexió. Era l'Albert des de Vilassar. La Regina ens diu, jo tinc el congelador a menys 18 graus. És poc? Diu, sempre congelo el peix abans de menjar-lo, perquè hi va haver referències d'alguns oients dient que havia d'estar a menys 21, perquè si hi ha algun peix que té l'anisakis o alguna cosa d'aquestes, que s'acabi morint i que ha d'estar com 4 dies. Això és un tema que també estem intentant aclarir. La Marian, des de Lleida, diu, algun doctor o doctora ens podria dir com es generen els polls que es troben al cap dels nens amb edat escolar? És arran de falta d'higiene o a temperatura ambiental? Això ens diu la Marian des de Lleida, que això ha existit tota la vida i que no hi ha ningú que et sàpiga donar respostes. Però aquest programa sempre és un misteri i pot acabar sortint una bona resposta. En Josep, des del Parc Güell, diu, d'on surt l'expressió que deia l'avi? És tan pobre que no ha bufat mai cullera. I aquesta altra, no és més ric el qui més té, sinó el qui menys necessita. Això és el que ens demana en Josep. En Joan, des de Lleida, diu, volia saber què se n'ha fet de la Marta Carreras, que estava presentant els matins amb l'Ariadna Oltra. Fa temps que no se la veu. I la segona pregunta, volia saber si el director de Catalunya Ràdio, el senyor Jordi Borda, de Castellserà, va començar a Segre Ràdio. Doncs mira, si ens escolta el director i ens vol contestar, doncs mira, ja ho sap. Si no, li demanarem. I l'Aleix des d'Esparreguera ens diu si el planeta és majoritàriament aigua, per què es diu Terra? És la pregunta de l'Aleix. Ara ens truca en Joan des de Vallcarca. En Joan, bona nit.
Hola, bona nit, Marta. A veure, es diu Terra perquè en el fons del mar hi ha terra.
També.
Cuidado,
Sí, sí, i tant.
És que els oceans i els mars són grans bosses d'aigua, però extensions d'aigua, no bosses. Però no ens oblidem que en el fons hi ha terra.
Sí, sí, tota la raó.
Jo, vaja.
Tota la raó.
Home, esclar. Aleshores, una cosa. Jo volia demanar a veure sobre el Sant Pare.
Sí.
Algú ha pensat que aquest Sant Pare és més jove que nosaltres ja?
Sí, és jove, és més jove, és un dels més joves,
clar,
no?
El Papa Francesc, per exemple, era més gran que jo. Jo anava tirant allò, mira, tu, és més gran aquest. Però és que ara ja no, ara aquest home, jo ja té 82 anys, ell en té 70 i pico.
Sembla que 70, o no sé.
No gaire més.
No gaire més.
I després una altra cosa, forçosament s'ha de canviar el nom.
Això, sí, 70 anys,
O sigui, ara en el moment que diuen que nombre les lleixes per tal i qual, sí. Que no diguin per ser, però jo seria Joan 25. Esclar que a mi ja no em faran pas en pare.
No, jo crec que no, Joan.
No?
Jo crec que no et faran en pare.
A mi no? Ah, no, home, no. No, i no ho sé. Escolta, tot de pitjors n'hi ha, eh?
No, però no ho dic per pitjor, que ho faries molt bé, però em sembla que necessites una carrera prèvia, eh? Que no has tingut.
Oh, i tant.
No, això, casat amb filles, no, malament, eh?
Oh, malament.
Tu vols saber per què es posen aquests noms, eh? Per què es canvia el nom?
Sí, perquè el Piu, per sempre, com vàrem néixer tots, molta gent que, els que ara som grans, hi havia el Piu 12, no?
Uh-huh.
I penses, clar, tots han set gent gran, fins a arribar amb aquest, i dius, ai, carai, tu, aquest noi és aquest molt més jove que tu.
Aquest noi, diu.
Fem?
Sí, molt bé. A veure qui ens sap explicar el perquè del canvi de nom, ja està.
Vale, guapa.
Perfecte, que vagi
adéu,
molt bé. Adéu-siau, bona nit. Fem una cosa, com que intentarem connectar d'aquí res amb la nostra companya Lleida per saber com està aquest incendi d'aquesta cooperativa agrària, Oriol, si et sembla, fem la publicitat ara i després ens anem cap a Lleida a veure com estan les coses. Catalunya
Les dones i els dies.
Amb Montse Virgili.
Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
Per orelles fines i cors oberts.
Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Però què pensava que era la intel·ligència?
Tot costa.
La temporada del 10.
Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
Buah, moltíssim. Com un cervell. Això és màgia pura.
10 temporades ja.
Això vol dir molt. Al fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Per molts anys i que en feu molts més.
Va, que són 2:15 i ara sí que podem anar cap a Lleida per saber amb el Pere Joan Álvarez com està la situació d'aquest foc que s'ha declarat en una cooperativa agrària de Lleida que ha fet confinar una part de Ciutat Jardí i que hi havia aquesta preocupació sobre un dipòsit d'amoníac. A veure com estan les coses. Pere Joan, bona nit.
Hola, bona nit, Marta.
Com està tot?
Doncs aquí continuem acompanyant els veïns que han estat desallotjats ja fa bona estona de casa seva per aquest dipòsit d'amoníac, que és el que amoïna els equips d'emergència que pogués escaltar. És un dipòsit que refrigera les cambres de fruita i, per tant, és a dins de les instal·lacions d'aquesta cooperativa Arcofruit, que és la que està cremant no només els palots de l'exterior, que són milers, sinó també la mateixa nau. I, per tant, els veïns han estat desallotjats de forma preventiva perquè no hi hagués cap tipus de problema si esclatava aquest dipòsit d'amoníac. El foc està ben viu, les flames són ben altes, el fum també es veu i és visible des de molts llocs de Lleida, no només de la ciutat, sinó de poblacions al voltant com el Picat. Som en cases unifamiliars, és la zona alta, més enllà de l'Hospital Arnau de Vilanova, per la gent de Lleida que s'ubiqui. Som a Ciutat Jardí i, per tant, doncs esperant que la Urbana i els Mossos d'Esquadra donin l'okay per poder tornar a casa seva, però primer han de rebre l'okay per part dels bombers. Recordem que hi ha 2 bombers per un cop de calor atesos de forma lleu. Sembla ser que hi ha ara unes indicacions dels Mossos d'Esquadra, preguntarem...
Sí, sí, fes tranquil, pregunta, perquè igual hi ha novetat, i mira, aprofitem que estem en directe.
A veure, hi ha alguna sí. novetat? Perdoni, en directe, hi ha alguna novetat? No, eh?
Ara vindrem vostès.
Tí. Sí, què els hi han dit a vostès? Què els hi han dit?
Que bueno, que entrarem a la casa amb la policia, bueno, amb els Mossos, i mirarem a veure com està, si ens podem quedar o ens hem de quedar aquí fora.
Els hi han de dir si poden tornar
sí,
a casa seva.
Sí, ara hem d'esperar a veure. Ens acompanya ara un mosso. A veure què tal.
És a dir, que encara no està clar.
Que fa estona que estem aquí plantats.
Encara no està clar, gràcies. Encara no està clar.
Són molts veïns, Pere Joan, ho saps?
Sí.
Sí, eh?
Són desenes. En aquest carrer doncs jo ara mateix puc veure una trentena, però he anat a un altre carrer que també dona en aquesta zona de l'incendi, i hi havia una trentena més. Sí, sí.
Són uns quants. Escolta'm una canalla. Cosa, abans un oient preguntava això del dipòsit d'amoníac, ja ho has resolt tu, perquè és el que refrigera les cambres de fruita. Sabem de quina fruita estem parlant? Quina fruita hi havia dins o no?
No.
Us ho han dit? No us han dit.
És una cooperativa fruitera, ara podria estar doncs, iniciant la campanya. Sí, iniciant la campanya de la fruita. Podrien ser nectarines, préssecs
o
paraguaios.
Sí,
paraguaians. El que cremaven són els palots, milers de palots que hi havia fora, i després la cooperativa, les instal·lacions també han col·lapsat. Per tant, no sabem què és el que hi havia dins, però en tot cas és incipient, la campanya ja acaba de començar, i per tant podria haver-hi qualsevol fruita d'os, que és el que es cull a principi de la campanya de la fruita.
Molt bé. Doncs deixem que continuïs aquí. Si hi ha qualsevol novetat, doncs ara ja anem al butlletí de la una. Gràcies, Pere Joan.
D'acord. Bona nit, Marta.
Adéu-siau, bona nit. Falten 20 minuts perquè sigui la una. Jo crec que ha arribat el moment de posar una mica de pau.
Illes de Pau.
Ara us explicarem com una residència per pacients amb discapacitat intel·lectual es va convertir en una illa de pau, però no per cap dels seus usuaris, sinó per un dels becaris. Era un becari atípic, perquè ell treballava en un sector molt diferent i va anar a fer unes pràctiques quan tenia 40 anys i s'havia apuntat a un curs per cuidar gent amb dependència. Aquest home és en Miquel, un veí de Vallirana, que ara té 54 anys. Va entrar a la residència en el moment emocionalment més fosc de la seva vida i en va sortir curat i mentalment més fort que mai. En Miquel ha volgut compartir la seva història amb la nostra companya Judit Prepinyà.
Miquel, tu vas trobar una illa de pau fent de becari a 40 anys?
Sí. A mi, fer de becari i estudiar un primer grau de formació professional sociosanitari, que ara li diuen atenció a persones amb dependència, em va salvar la vida. Vaig trobar la meva pau i és com si tornés a néixer. Les meves prioritats. Veure què és important a la vida. Que, malgrat els problemes que tens, som afortunats, si ens comparem amb altres coses, no? Que tenim sort, malgrat els problemes que tenim.
Et va canviar la vida perquè et va canviar el punt de vista.
Sí. La història comença amb un divorci molt dolorós, molt dur. Llavors, jo com a pare tenia la necessitat de sempre estar les 24 hores amb el meu fill. No estàs preparat psicològicament, els pares tampoc estem preparats psicològicament per veure els fills un dia sí, un dia no, o cap de setmana alterns, no? Llavors, no sé gestionar aquest dolor. Em supera.
I t'estimo molt, i t'estimo molt, i també tinc por.
Suposo que ara, amb la distància, és fàcil dir que causen una depressió i no tens les eines, no les trobes, no sóc capaç d'en sortir-me. Llavors el primer que faig és posar-me en mans d'un psicòleg. Vaig al psicòleg, però no m'ajuda. Vaig una visita, ho intento, em dona unes pautes que jo ja feia, però no me n'ensurto. Quan et separes, tornes momentàniament a casa dels pares. I casa dels pares, tot i que t'ajuden, tot i que tinc molta sort de la família que tinc, la sensació que tens és de fracàs, perquè tornes enrere.
Van plorant els núvols grisos i ens fan enyorar el bon temps, el record del que vam ser.
Llavors, el que intento fer és, faig molt esport per cansar el cos, per poder descansar, per poder dormir, perquè quan tens un problema molt greu, molt intens, fins i tot no pots dormir. I llavors tens la necessitat de poder descansar, agafar forces, perquè tu, quan estàs amb el teu fill, has de ser el superheroi que el teu fill veu en tu, no? O sigui, el meu fill tenia, quan jo em vaig separar, tenia 4 anys, no? Què passa? El que se m'acut és posar-me a estudiar. Posar-me a estudiar significa tenir el cap ocupat. I tenir el cap ocupat significa, és un principi per sortir de la depressió, de no estar sempre pensant en el mateix. Què és el que m'hi poso a estudiar? Tècnica en atenció sanitària. Això fa que sociabilitzes amb més gent, que fas grups de treball i dones un exemple també, d'alguna manera, al teu fill. Són situacions que, per exemple, jo en aquella època li prenia la lliçó al meu fill, però és que després ell em prenia la lliçó a mi.
Estudiàveu junts?
Estudiàvem junts. Eren edats molt avançades, o sigui, el meu fill tenia en aquella època 8 anys, 9 anys, no?
Estudiar una cosa que no té res a veure amb el que et guanyes la vida, amb la teva professió. Per què tries ajudar a gent amb discapacitat mental?
Perquè penso que tinc la necessitat d'ajudar els altres. Jo necessito ajuda, això és evident, i no trobo les eines. Però jo crec, d'alguna manera, la meva forma de ser, el meu caràcter, jo m'admiro molt en la meva mare en aquest sentit. Per què? Perquè és una dona molt petitona, però és un miure, és una dona molt forta, és una dona que sempre està predisposada a ajudar els altres. I jo també tinc aquest tarannà d'ajudar els altres. Sempre m'ha agradat ajudar els altres. Llavors, per què la discapacitat? Doncs perquè és un col·lectiu que necessita molta ajuda, poc visibilitzat. Jo crec que els hi puc ajudar, però el més important és que crec que ells m'ajudaran a mi, perquè em faran veure un món que jo desconec totalment, que no sé si tinc la preparació, però l'afronto amb valentia. I la sensació i la intenció de que és al revés, de que són ells que m'ajudaran a mi.
Tan estrany i tan bonic, entre el miracle i el desastre jo en vivim.
Passeu a punts i estudieu amb el teu fill, però les pràctiques d'aquests estudis els has de fer a una residència on viu gent amb discapacitat mental. On és aquesta residència? Per què la tries?
Jo vaig escollir les pràctiques una residència a prop de la feina, simplement per un tema logístic, perquè podia aparcar el cotxe a la feina. Sí que és veritat que jo volia fer les pràctiques amb el col·lectiu de discapacitat intel·lectual. No ho sé exactament. Són coses que et venen i que creus que t'aniran bé.
Creies que t'aniria bé, i el primer dia que hi arribes, què passa aquell primer dia?
Jo em presento a la direcció, però clar, ells ja veuen que jo sóc un becari, una persona per fer pràctiques diferent a tothom, per edat, simplement per edat, perquè jo tenia 40 pocs anys. I ells em pregunten, què fas tu aquí? Per què has escollit això? I els explico una mica la meva situació, no? Bueno, que estic passant per un mal moment i que estic segur que ells em poden ajudar. I així ho van acceptar ells.
De tots els usuaris que hi havia ingressats allà, hi ha almenys 4 perfils, ens deies, que recordarà sempre més.
Sí, hi ha 4 persones que me les portaré al cos sempre, de per vida. Em van canviar la vida. Una persona ja gran, amb uns 60 anys, que tenia un problema de mobilitat. Anava molt a poc. Doncs jo cada vegada que anava a la residència, ell ja preguntava per mi i m'estava esperant. Aquest senyor era un gran aficionat del Barça i cada vegada que em veia sempre em deia, com ha quedat el Barça? Com ha jugat? Qui ha marcat gol? I jo cada dia li explicava que el Barça havia guanyat, que era un golarro de Ronaldinho, de Messi, que havien jugat espectacular. Cada dia, per aquest senyor, cada dia el Barça jugava i a sobre guanyava. I llavors era un moment de felicitat per ell i per mi. Jo passàvem una estona molt divertida, molt divertida.
Hace días que te observo contado con los dedos. ¿Cuántas veces te has reído?
Recordo una persona també de mitjana edat que estava en cadira de rodes, que jo li deia el Peque. Li deia el Peque perquè era enorme, aquest senyor. Era molt gran, tenia molta força, no? Ell tenia problemes per parlar, però es feia entendre. Sempre que entrava jo al menjador, ell cridava, aixecava la mà i em cridava. Era una referència perquè jo anés a la seva taula i m'hi posés una estona a jugar amb ell. Jo sempre feia amb la lloguesca de que, ostres, que no tens força. Jo li donava sempre la mà i li deia, apreta.
Te tiendo la mano, tú agarras todo el brazo y si quieres más, pues, grita.
I jo sempre reia. I ell reia molt, ell no parava de riure. Jo li posava els dits, però ell era més trapella que jo, perquè ell sabia que si m'agafava la mà em faria mal. I era aquesta juguesca que teníem tots dos. Moments molt divertits. O sigui, dintre de la discapacitat, dintre d'aquell caos, dintre d'aquesta tristor, hòstia, passaven un moment que era màgic. tornàvem a riure. I això a mi, d'alguna manera, em curava per dins. És així. Aquesta felicitat que es vivia allà, dintre d'aquell món que era com un petit món que poca gent coneix, no? Perquè no donem visibilitat a la discapacitat, i aquests petits mons que hi ha dintre dels hospitals, a mi allò em va curar.
Que sembla un somni, però està passant. L'angoixa marxa i mira de lluny.
Era una sortida, o sigui, començava a saber gestionar els meus sentiments. Veia la vida d'una altra manera. O sigui, em sentia molt afortunat de tenir un fill amb salut, de poder jugar amb el meu fill, de fer rialles. Veia la vida d'una altra manera, veia la vida en colors. La veia d'una altra manera, em va curar.
Crec que recordaves algun altre perfil.
Sí, aquest és una mica, és un perfil més trist, però que d'alguna manera connectàvem. Hi havia un nano que portava unes pròtesis i la meva feina era sempre a l'hora de sopar em seia amb ell, amb una taula, ell i jo sols, no podíem estar amb ningú més, i jo el que faig és treure-li aquestes pròtesis per donar-li de sopar. I a mi doncs, vaig preguntar, digue, hòstia, aquest nano veig que pot moure les mans, que se n'en surt, no? Per què porta les pròtesis, no? Llavors, porta les mans aixecades amb aquestes pròtesis perquè no es gratés la cara. Es feia unes ferides molt greus i l'única solució que havien trobat era portar aquestes pròtesis durant tot el dia, menys a l'hora de sopar i a l'hora de dormir. Aquesta va ser una història molt dura d'aquest nano, molt dura. Hi ha discapacitats intel·lectuals que veus que no pots comunicar-te de cap de les maneres.
Hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro.
Ho intentes, fins i tot amb la mirada, i no hi ha manera. En aquest noi no vaig trobar la manera de poder connectar. És dur, però a vegades aquestes experiències dures et fan veure la vida que d'una altra manera.
I encara hi ha, crec, un quart resident.
Sí, dos més. Hi havia una noia, era jove, era de mitjana edat també. Amb aquesta sí que podíem interactuar. O sigui, no podia parlar, feia sorolls. Però fins i tot així, quan jo li posava el pijama juntament amb el treballador social, posàvem uns coixins a les cames perquè et trobes gent que els ossos estan doblegats. Llavors jo feia força a les cames, les obria i posava un coixí. I després, clac, es tancaven les cames. Però aquesta noia, amb la mirada, sí que podíem interactuar. I tu ja veies que estaves fent un bé, que aquell dia que posava, m'ho invento, el pijama de color rosa i el coixí verd, doncs ja era una festa. Ja era un dia diferent dintre de les seves vides. I després també hi havia una noia, aquesta era una dona molt gran a l'entrada sempre, i sempre et saludava, et donava un petó, i sempre et deia, demà marxo, demà ve la meva germana i marxo cap a Castelldefels.
Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello, y si no te escucho, grita.
I cada dia te la trobaves. I llavors sempre fèiem pues, unes rialles, no? Dic, una altra vegada estàs aquí, però què ha passat? No, sí, demà marxo, demà és l'últim dia, ja marxo. O sigui, veus també una mica que, tot i que ja estan molt ben cuidats, hòstia, aquesta sensació de tenir llibertat a l'hora de poder escollir tu de on et pots quedar i on vols estar, m'entens? I jo cada dia ja passava 4 hores, pràcticament, i veia com aquesta gent amb els seus problemes, d'alguna manera, em van treure un somriure, que feia molt temps que no el tenia, i totes aquestes experiències li explicava al meu fill, i tots dos doncs, parlaven d'aquestes experiències, que són molt enriquidores. Li feia veure una altra visió de la vida. Jo crec que, d'alguna manera, ell també es va empapar d'aquestes coses, perquè a dia d'avui el meu fill és gran, té 23 anys, i, casualitats de la vida o no, jo sóc el pare i no sóc objectiu, però crec que també el meu fill té un do amb les persones. És una persona també que ja el veus, que li agrada ajudar per moltes coses que han passat, perquè ell ha sigut monitor d'escola i han passat coses, no? I ara mateix el meu fill s'acaba de graduar a treballador social. Són aquelles casualitats de la vida.
Suéltate y cuéntame bien, aquí estamos para eso. Palo bueno y palo malo.
Ens has citat abans la teva mare, que també és una dona que ha gaudit ajudant els altres. I quan es va jubilar, tu també li vas donar un consell en aquest sentit.
Clar, mama, per què no fas un voluntariat? I la dona, amb 77 anys, fa un voluntariat amb nens malalts amb càncer. que és molt bèstia també, perquè crec que s'ha d'estar preparat psicològicament. I la tia ho fa.
Aproximadament, quant temps hi vas estar a la residència?
Com 7 mesos. Les pràctiques van trigar 7 mesos. Jo anava 2 dies a la setmana i a l'estiu anava 2 dies a la setmana i algun cap de setmana. Els caps de setmana que no estava amb el meu fill, llavors feia pràctiques també a la residència.
Vas entrar en aquesta residència quan tu estaves en un pou i vas sortir fet aquell superheroi que volies ensenyar al teu fill?
Sí, sí. Tu caus en un pou fosc. I llavors jo vaig trobar allà, d'alguna manera, la força per sortir-me i la sensació de que de ser un superheroi, de que podré amb tots els problemes de la vida.
Un punt de llum, un pou de pors, fes-me tocar el sol.
Vaig sortir molt fort psicològicament d'aquesta experiència. És una experiència que li recomano a tothom, perquè a la vida tothom té corbes, tothom té problemes, i ningú ens ensenya, o sigui, tinc 54 anys i crec que estem com programats d'alguna manera, o t'han ensenyat des de ben petit a tenir sempre èxit, a sempre anar per totes, no? Però ningú, ni a les escoles, ni les famílies, crec que en aquella època en sabien com gestionar el fracàs, com gestionar la decepció, totes les curves que ens vindran a la vida. És complicat tot això. I crec que jo d'aquella experiència vaig fer un màster i vaig agafar tota aquesta fortalesa mental, i això és gràcies a aquesta experiència que vaig tenir amb la discapacitat. Vaig trobar la meva pau personal i li vaig transmetre aquests valors al meu fill i a la meva mare. D'alguna manera, tot continua.
Miquel, moltes gràcies.
A tu, ha sigut un plaer.
Fer pràctiques durant 7 mesos amb pacients amb discapacitat mental va ser l'illa de pau del Miquel.
Només vull ser feliç, que sigui tot per tu i per mi. Sí, i és que estem tan mal acostumats, que ens encanta tot el dia anar enganyats. Només sé que potser la veritat no ens fa cap bé, i és que som tan bona gent, però fa temps que ens hem deixat endur pel vent. Ja estic fart, ja no ho puc aguantar. L'únic que vull és cantar. L'únic que vull és cantar.
Come on, everybody, where you at? I can't see those hands. I think you're missing out.
No tenim llibertat, però és igual, quin mal hi ha. I és que estem tan mal acostumats, que ens encanta tot el dia anar enganyats. Aguantem 1000 tifons, les passem de tots colors. I és que som tan bona gent, però fa temps que ens hem deixat endur pel vent. Ja estic fart, ja no ho puc aguantar. L'únic que vull és cantar. Place I wanna stay when I wanna get away from the troubles of today. Where music forever play like a long holiday. What could never go away, keep repeating every day. My mind is clear, my thoughts are irate. I'm a meditation, clear out the prey today. I don't matter what they say when I hear this melody. I gotta turn it up and sing like it's my last day. Away, 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 away.
Doncs així hem arribat pràcticament a la una de la matinada, res menys d'un minut i ja hi serem. Això vol dir que a aquesta hora baixen els companys dels serveis informatius i ens posen al dia del que passa, sobretot d'aquest incendi en aquesta cooperativa agrària de Lleida. Ara en sabrem l'última hora i de la resta de notícies, com sempre, de l'actualitat. Després del butlletí, tornarem aquí a la segona hora de la nit dels ignorants amb més preguntes, amb més respostes i encara amb més converses i més històries que us hem d'explicar. Així que de seguida tornem. Fins ara.